Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, el programa en el que cada setmana tenim l'oportunitat d'escoltar els nostres representants a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per aquí passen els diferents grups municipals, els diferents partits polítics amb representació, i avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió. Amb nosaltres hi són els regidors Rubén Lallana i Albert Medrano. Què tal? Bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb l'objectiu d'analitzar l'actualitat de l'Ajuntament, l'actualitat municipal. Abans d'entrar en temes més de l'àmbit municipal, si els sembla bé, i donat que no havien tingut oportunitat de venir en les proximitats del 9N, del procés participatiu, evidentment això ja ha passat, això ja s'ha fet, ja ha tingut lloc, però sí que els demanaríem una mica com han viscut des del grup municipal doncs tots aquests dies en els que s'especulava si es podria, si no es podria. De passada ja en podem fer una valoració de com va anar el procés, com van veure que van respondre els ciutadans de l'Ametlla de Mar.
Bé, jo crec que des del grup municipal, ja no sol com a grup municipal, sinó com a català i com a gent de casa, el procés ha sigut un èxit, òbviament, tots crec que estem d'acord amb aquesta lectura, però el més important és que ha sigut un èxit impulsat per la gent del carrer. Els partits hem tingut molt a veure, hem treballat molt, però jo crec que si d'algú ens podem estar contents i podem donar-nos i gratificar-nos és que la gent del carrer ha apoyat algo que en aquell moment, quan se va trencar, com diu el nostre president, l'eslabó, quan els partits no van creure en una situació que era la real, la que existia, la que tots crec que interiorment teníem clar, que era anirem a votar, anirem d'alguna manera, però no serà fàcil. En aquell moment el president Mas va liderar algo que creiem que era necessari, que era que el català, la gent de casa, la gent del carrer pogués d'una manera directa, indirecta, més legal, menys legal, pogués acabar dient el que ells pensaven. Crec que aquí el govern, no nosaltres, sinó que el nostre partit, ha sabut estar al moment que tenia que estar, i sobretot agrair a tots aquells voluntaris i a tota aquella gent que el diumenge van fer alguna cosa que era molt important. Ja no sol votaven, crec jo, la independència, sinó que allò era molt més, era parlar del dret a parlar, a decidir, del dret a expressar. Molta gent, moltíssima gent, ha patit molt perquè avui nosaltres poguéssim estar aquí a la ràdio parlant com parlem, que la gent al cafè pugui parlar de lo que parla sense tindre por a expressar-les. Al segle XXI no ens podíem permetre de cap de les maneres que se mos tallés la veu. I és, crec que és la clau d'aquest procés.
Alguna cosa a afegir?
Bé, comentar també en la línia del que comentava l'Albert. Només cal estos dies mirar una mica els comentaris de la premsa internacional, del Fons Monetari Internacional i d'importants institucions i empreses globals arreu del món que no fan altra cosa que pressionar el govern espanyol perquè se sentia a dialogar. No serveix de res utilitzar la justícia, utilitzar el poder judicial per incriminar injudiciar un procés que només té una via única de solució, que és la pacífica i sobretot la política. Això és un tema polític. Això és un tema de poder escoltar tot un poble, val? A tot un poble decidir quin és el seu futur. I per tant, qualsevol altra via, la via de la por, la via de la criminalització, no? Perquè ara estan possiblement imputaran, o jo espero que no, però estan en la via de poder imputar a tot un seguit de persones que van participar o que van liderar este procés del 9N, no? Tot el govern o persones que van cedir com a directors de centre els seus instituts o les seves escoles, i per tant això no té cap sentit avui en dia que es pugui prohibir a la gent decidir quin futur tenen, no? Per tant, ens hem de sentar, han de poder autoritzar un nou referèndum legal, on ja veurem com la participació pujarà molt, perquè és òbviament molta gent no ha votat, en la qual no li veia una transcendència legal. Ho hem de fer legal, s'ha de poder votar, i veuran doncs quina és la... I unes parts i les altres haurem d'acceptar la resolució de la gent. Jo espero que sigui que sí, però si la gent de Catalunya vol o no, doncs s'haurà de respectar. Però el que no s'hi val és entrar en ports, entrar en processos judicials, aferrar-se d'una manera molt candent al tema de la Constitució, perquè la Constitució quan interessa es canvia, es modifica. Quan interessa. A vegades només per un sol tema, com pot ser el rei. No? Una sola persona se canvia i es modifica per acceptar el que ell vol. Llavors, i tot un poble no ho podem. Per tant, s'ha de poder preguntar a la gent el que es vol. I òbviament, si esta via falla, doncs, com ha dit el president Mas, no queda altra solució que unes eleccions plebiscitàries, on ja sí, d'una manera molt fehaçent, doncs, s'haurà de portar a votació independència sí o independència no, votant els partits que estiguin a favor o en contra. I per tant, jo espero que no arribéssim a... No crec que seria bo per al país arribar a unes plebiscitàries, però sempre i quan s'autoritzi una consulta legal.
Jo crec que ja va sent hora de que, si realment ja sí d'una vegada per totes, deixéssim els partits més en un costat, aquí hi ha alguna cosa més important que Convergència, Esquerra, les CUP, CiU, és algo més important, que és el desvenir d'un poble de cara al futur. Jo crec que ja sí va ser hora que ens deixéssim el partidisme al costat i que tots miréssim per algo que és important o per algo que una gran majoria dels catalans volem. Jo abans d'acabar aquest tema sí que m'agradaria donar les gràcies a tota aquella gent que a nivell de Catalunya se va mostrar voluntari, i sobretot a la gent de la Cala, que tothom va veure a les taules el diumenge, però que portaven molts de mesos, moltes reunions, moltes nits treballant per a que a la Cala fos possible obrir un col·legi, que possiblement el més fàcil de tot ha sigut obrir el col·legi, però el més difícil són totes aquelles hores i tot aquell temps que aquella gent ha involucrat, ha treballat fora dels seus horaris de treball, que ja és prou, per a que a la Cala tinguéssim un dia de festa com vam tindre, en gent molt abocada i treballant per a que el poble pogués parlar.
I sobretot, perdona Albert, sobretot gent, i no vull dir noms perquè n'hi ha tants, no? Potser, evidentment, l'assemblea a través de Vicent, no? També de Víctor, no? Concretament estos dies, no? Com a coordinadors tant del procés com del centre local, podem focalitzar en aquestes dues persones, però n'hi ha moltes més persones anònimes, persones de l'assemblea, persones de partits, persones de la ciutadania en general, que inclús han arriesgat la seva condició, no? Perquè al final podria haver un tema penal en contra d'ells, i han sumat a canvi de res perquè la gent pugui transparentment votar. I per tant, agrair, ja et dic, a totes les persones, que seria interminable la llista, no? Jo vull focalitzar molt especialment en Vicent i en Víctor Borràs i Vicent Margalef, perquè doncs, ho han liderat ells, però molta gent que se'ls ha sumat i que altruistament i desinteressadament i perdent hores de la seva vida familiar i inclús puguem tindre algun prejudici legal en contra d'ells, han volgut ajudar en este poble i extrapolar aquestes persones, evidentment, als 900 i pico municipis de Catalunya, perquè han sigut mils les persones, centenars de mils els voluntaris, desenes de mils perdó els voluntaris i per tant, doncs, gent que han fet este procés sigui una realitat.
Anem per temes més locals, perquè aquí al damunt de la taula, si d'alguna cosa es parla quan venen els partits de l'oposició, és de la situació econòmica de l'Ajuntament, del deute de l'Ajuntament i d'aquest futur complicat a nivell econòmic de l'Ajuntament en els pròxims anys.
Bé, aquest tema és normal, no? Que se'n parli, el deute, l'economia, és un tema que es parla a empreses, ho parlem nosaltres cada dia a les nostres famílies. Qui més o menys desgraciadament està vivint una situació econòmica complicada, i és obvi que la Milla de Mar no s'escapa d'este complex entramatge, no? Social que comporta aquesta esfereïdora crisi que fa uns quants anys que estem vivint, que alguns diuen doncs, que s'està acabant, no? Que estan començant a veure brotes verdes, però la situació és complicada, no? Seria un error de qualsevol governant, de qualsevol responsable, amagar que la situació és complicada. no únicament per un ajuntament en concret, sinó tota l'administració pública està en una situació complicada. També moltes empreses, desgraciadament, i molts autònoms estan en una situació complicada, i per tant el que hem de fer és intentar cada vegada capgirar aquesta situació. És obvi que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i això a més és una dada pública, que a vegades sí que és veritat que des de l'oposició, i tant que parlen, doncs, han intentat transversar aquest deute afegint-li desenes de milions d'euros, com si parléssim de calderilla, no? Però doncs no és el mateix 10, són 25. Home, de 10 a 25, siguéssim curosos, perquè de 10 a 25, quan 15 milions d'euros? Escolta'm, ja en teniu informes d'intervenció, informes que s'han enviat en pla d'ajustos a l'Estat, i per tant són dades que no s'inventa un grup polític, sinó que són dades que avaluen i firmen els tècnics municipals, i per tant, home, siguéssim una mica curosos i donem credibilitat als números. No s'hi val aquí a fer-la més grossa cada dia, i cada dia que vinc li fico 5 milions més, vinga, va, que la gent s'assustarà més. No, siguem curosos. Jo, més entrar en un ball de xifres, jo que sempre he dit, doncs, en temes econòmics, el que preval, òbviament, l'endeutament ha de ser cada vegada més baix, però el que val és la capacitat de fer front a aquest endeutament. Jo sempre fico, i alguna vegada que he vingut aquí ho he comentat, sempre fico el mateix exemple. El Barça està, no sé si són quasi 500 o 600 milions d'euros d'endeutament, no? Que dit així de brutto pronto pot semblar o és una barbaritat de diners, no? El Barça té capacitat a través d'ingressos de pagar aquestes despeses, no les despeses només d'endeutament, les despeses d'amortització i interessos bancaris, sinó pot pagar també les fitxes dels jugadors? Home, doncs està pagant les fitxes dels millors jugadors del món, segurament, molt altes. Pot pagar unes futures obres d'un camp nou? Pues segurament que sí. Doncs, per què? Pues perquè té molta capacitat de rebre ingressos de televisions, ingressos de patrocinis privats, i al final el que val és la capacitat que tinguis de generar negoci i de tirar endavant. Extrapolat això a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'endeutament se pot cobrir? Sí. S'han tingut que entacar serveis prioritaris de la ciutadania, com pot ser una llar d'infants, m'invento, o un complex esportiu? No. Per tant, hi ha suficient capacitat com per poder fer front a aquest endeutament. Això no significa de que si nosaltres fessin cas omís a la situació actual i anessin pues, cada vegada endeutant més, pues, arribarien a un moment de bloqueig financer, que es diu, i seria doncs, un tema crucial. No, nosaltres fa anys i fa temps que estem evitant-ho. A més, s'ha de sumar que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, sortosament, té una sèrie d'actius patrimonials en disposició de ser venuts, que generarien molts diners, i per tant és un fondo que està allí en cas de necessitat per pues reduir l'endeutament, i per tant ara l'important és si tenim capacitat de retorn o no. Girat a tot això, els impostos, no? Que va molt relacionat també els impostos amb el tema de l'economia local, no? Perquè clar, dius, home, pues mira, mos endeutem més i pugem els impostos. No, home, això no s'ha de poder fer. No s'ha de poder fer. I realment no s'ha fet. És obvi que vam tindre que pujar l'IBI, és obvi que això a ningú li agrada, però també és obvi que l'IBI, inclús pujat a nivell d'ara, està per sota de molts ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Jo, mirat retrospectivament, també et diré que jo pues, potser hagués sigut un encert pujar el mateix percentatge, però començant fa 10 o 12 anys abans. I llavors ningú s'hagués enterat i estiria al mateix preu, perquè s'hagués pujat progressivament cada any el mateix percentatge i estiria igual que ara, no? És veritat que de cop no és el mateix, però al final seria el mateix, perquè pagaríem el mateix. Per tant, nosaltres hem fet un anàlisi del que es paga per l'IBI i no és ni més ni menys el que es pot pagar a qualsevol altre municipi de les Terres de l'Ebre, a excepció d'algun puntual. ¿Vale? Però és que no és només l'IBI, és la taxa de vehicle, és l'impost de circulació dels vehicles, és la taxa d'escombreries. Mireu, l'altre dia ho miràvem. No sé si som el segon municipi de les Terres de l'Ebre més baix en la taxa d'escombreries o de la comarca, no me'n recordo ara exactament. Només superat per l'Aldea, perquè sabeu que té una planta de transferència i cobra doncs, uns diners per tona transferida. Tots els altres ho tenen més car. No sé si és Tortosa, em sembla, per fer un exemple, és més del doble. La llar d'infants de l'Ametlla és una de les més barates, si no la més barata, de les Terres de l'Ebre. Les activitats que fem esportives, les taxes, pues, estan de la mitja per avall. És que al final no és una o l'altra. En definitiva, si tu analitzes tots els impostos i taxes municipals, l'Ametlla de Mar les té de meitat per avall. Per tant, no són cares. Jo entenc que una família que està malament, evidentment, tot és car i tot està alt, però les coses tenen un cost i la vida tot té un cost. Per tant, s'ha intentat no pujar substancialment els impostos, s'intenta no tancar qualsevol servei que se li ofereixi a la ciutadania que pensem que és important i es pot anar pagant les factures. Evidentment, això no significa que jo aquí no estic dient en cap dels moments que de cap manera que estem fabulosament i que estem jugant a la Champions i que estem sanejats i que estem... No, jo no puc dir coses que no són, però tampoc no diré altres que alguns volen sentir. I sentirem cada vegada més perquè és veritat que fa un mes o dos s'ha començat la campanya electoral i això és obvi. I ara cadascú jugarà el seu joc, però la realitat és aquesta.
De fet, arrel de lo que deia Rubén, jo me n'alegro. Me n'alegro que hi hagi gent comença a despertar-se i comença a treballar pel poble. Després de 3 anys està desaparegut i sense parlar de res important o interessant. Per tant, per aquesta part, me n'alegro que comencen a obrir els ulls i que comencen a treballar, encara que sigui amollant xifres a l'azar. Però a vegades hem de tenir memòria retrospectiva d'on venim, on estaven els nostres partits i el que m'ha abocat al nostre país perquè després això s'havia reflexat a les poblacions. Hem de recordar que moltes parts o un dels pulmons importants d'un ajuntament són les subvencions i els ingressos a través de diputacions, de Generalitat de Catalunya, de l'Estat, cosa que es van tallar de cop. És veritat que fa 7 o 8 anys, però més agreujadament fa 4 anys, després de les eleccions, ningú, fins als més pessimistes, no veien una realitat econòmica que és la que estem vivint. I això s'arrastra, perquè clar, tu estàs fent coses arrel d'uns ingressos que tindràs i arrel d'uns bonificacions o possibles subvencions que t'arribaran. I això es talla, i ho hem de recordar. Això es talla de cop via Plan Rajoy i via Generalitat, que quan arriba el govern de Convergència se troba una Generalitat amb un endeutament altíssim creat per un tripartit, i això ho hem de tindre clar i recordar-ho, que estem empenyats fins que nosaltres, possiblement ni ho veurem, no? I ara volem fer gala d'una situació crítica, que és veritat, però que no és una situació extrema. Mireu, si agafes qualsevol ajuntament, qualsevol empresa, a nivell català, a nivell nacional o a nivell europeu, i tanques l'exercici avui, i fas una foto avui, tothom tindria que plegar. Tothom. Els números i les xifres, per això es diuen macro i microeconomia, se fan a curt i a llarg plaç. I nosaltres tenim un plaç o una sèrie d'arguments a curt i a llarg plaç. Com bé deia Rubén, ja fa temps que no s'invertix en noves instal·lacions, menys cap, clar, això està clar, de que arribi mitjançant una subvenció. Me fa molta gràcia quan sento alguns parlemnes i traiem xifres que, com bé deia Rubén, avui són A, demà són B, i l'únic que estem fent és a la gent del poble crear-los una inseguretat. Que entenc que dins d'una campanya electoral, s'hi pot fer, però no tot s'hi val. Que ho podíem haver fet millor, és clar que sí. Però a mi el que m'agrada veure és on estàvem i on estem. Tenim una quantitat de serveis que molt poques poblacions de les Terres de l'Ebre té, amb uns costos, assumits en un moment de bonança, assumits a través d'uns plans de subvencions que no han arribat per les raons. I aquí no acusarem si és Convergència, si és el Partit Popular, si és Esquerra Republicana, si són els socialistes, si és igual. Aquí el que hem de veure és la realitat pura i dura. És que l'Ajuntament de la Milla de Mar avui per avui pot assumir els costos d'estos préstecs i d'esta situació econòmica. I que el pla està fent no a un any i a 2 anys, sinó a 4 anys, per a poder anar reduint i a més poder arribar al 100% de la situació. Si el que es pretén aquí és que ara tothom se fiqui nerviós i que comencéssim a llançar la casa per la finestra, en el sentit de anem a reduir això, nosaltres el que tenim molt clar, és que ni tocarem l'ambulància, ni tocarem l'escola de música, ni tocarem la llar d'infants, ni tocarem cap ni un dels serveis prioritaris a la cala. I que el que han de fer a partir d'aquí és treballar molt fort i amb xifres reals perquè no solament no retalléssim, sinó que poguéssim sostindre-ho a llarg plaç. Cosa que molts dels partits això no van pensar i van utilitzar els últims 6 mesos de la seva campanya per llançar la casa per la finestra i abocar a la situació que estem ara.
Precisament vostès van fer públic fa poc relativament que congelarien els impostos i les taxes per l'any que ve, i això que és un tema positiu
ha estat criticat per pràcticament tothom pel fet, per tothom m'estic referint pels partits de l'oposició, com a una mesura electoralista, és a dir, últim any, abans de les eleccions, congelem impostos, quedem bé amb el poble, però ja els hem incrementat, doncs, entre unes coses i les altres, doncs, més d'un 50%.
Clar, clar, és, a vegades quan governes tens que decidir, no? Jo, i no ho critico, jo entenc, perquè l'estar a l'oposició significa això, no? Significa, doncs, trobar coses, trobar pegues, dir coses en contra de l'altre, no? Que potser no hauria de ser, hauríem d'aprendre molt de la posició que fan en països nòrdics o altres països una miqueta amb una transparència democràtica molt més gran, però bueno, pues en aquest país no és només a la cala, en aquest país pues, se funciona així. Algun dia s'aniran canviant. Esperem que el nou país, quan siguem independents, tot això sigui diferent, no? I hi haga pues, una reactivació democràtica molt més gran. Si ara haguéssim pujat els impostos, la que mos cauria de crítica seria brutal. Ara que els congelem, mos cau també una crítica brutal. Al final has de decidir el que bonament vulguis. No es pugen impostos, no es congelen impostos perquè l'any que hi ha eleccions. Perquè per la mateixa regla de tres, l'any passat no els haguéssim pujat, haguéssim aguantat dos anys i arribem sofocats, però arribem al maig de l'any 2015 i el primer que tic entrar els puja dràsticament. Per tant, no és per això. És perquè ja es van pujar, com tu has comentat, lo suficient com perquè no tindrem que pujar més. No arribarem mai a escanyar el ciutadà perquè és que si no seria contraproduent per a les economies locals. Val? El que passa que va, pues han de dir això perquè no miren els pobles del costat on estan governats pels seus partits. Per què no fan una lectura més àmplia? Per què quan al municipi de l'Ametlla de Mar s'aposta per unes infraestructures com aquí no han fet la festa dels bous o han portat Alejandro Sanz que ha valgut un milió d'euros. Aquí s'ha fet una piscina, s'ha fet un pàrquing, s'ha fet una escola de música, s'ha fet unes instal·lacions que la gent requeria i que la gent demanava. Després parlarem de l'escola, suposo, de la piscina, no? Perquè el tripartit, recordo, perquè els dos que són socialistes, Esquerra, que estaven al tripartit i que sempre parlen d'aquest tema d'una manera molt poc racional, crec, molt emocional, jo al cap de llista d'Esquerra Republicana l'he sentit parlar en públic aquí mateix a la ràdio moltes vegades dient que gràcies al tripartit a l'Ametlla de Mar se va fer l'institut, se va fer l'escola, es va fer això, lo CAP, lo nou CAP, lo centre de rehabilitació, és a dir, va invertir molts diners. Pues bueno, jo dir-li al senyor Gazzani que sí, és veritat, durant aquella època se van invertir aquests diners de la Generalitat, però el bony que han deixat a la Generalitat és el que fa que Mas, quan entra, hagi tingut que retallar amb 13 persones perquè és insostenible, és infumable. El que deu la Generalitat amb interessos i amortitzacions i no ho deu de l'època de quan governava la Convergència de Pujols i fent política, és dels 8 anys, perquè se ho van cremar tot. Van entrar mils de funcionaris, se van començar a fer escoles i a fer barracons i a fer ponts i a fer aeroports del Guaire, que em sembla que no vola cap avió, i això no ho sento criticar, per tant no som justos. Per tant, si un model ho veiem bé a un lloc, a l'altre l'hem de veure bé, a part que no és la mateixa comparació, evidentment nosaltres d'aeroports no hem fet cap, hem fet coses necessàries i hem fet coses que podem pagar. La Generalitat no pot pagar, la Generalitat ara mateix no pot pagar. La Generalitat té que treure les subvencions als ens públics perquè no pot pagar. Té una fenyada cada mes per pagar les nòmines dels Mossos, dels mestres i dels metges. Per tant, no és la mateixa situació. Però bueno, si suposem que sigui la mateixa situació, si a un lloc la defenses i treus pit, a l'altre no la critiques. No? Però bueno, jo entenc quin és el posicionament de cadascú. Tornant al tema de les taxes i dels impostos, jo crec que molt a pesar vam tindre que pujar, hem de ser honestos a explicar les coses, vam tindre que pujar un 40% l'IBI, jo és una mesura que a mi personalment també m'afecta perquè sóc propietari, no m'agrada gens, però entenc que per a neutralitzar una situació negativa i poder donar un servei a moltes altres coses que són molt barates, com ja et dic, la llar d'infants, i apostos que és el doble, les escombraries, i apostos que és el doble, per a poder donar aquests serveis s'havia de fer. Després Rajoy mos va pujar un 10% de cop, que no mos esperàvem. Jo el que dic és que a vegades toca fer coses que ningú vol, però s'han de fer per mantenir una estructura que la ciutadania aprecia, vol i necessita. A partir d'aquí, que ara venguen eleccions i que ara ens sentirem matí, tard i nit, totes aquestes coses, ho entenc, ho respecto i a més és raonable i normal.
De fet, amb el que és les bonificacions i dels impostos, com deia, la congelació, jo crec que la part més important, que sí que és la congelació, és la bonificació de tota aquella gent que es troba en situació econòmica complexa. Això el que està dient és que este govern que també té el cor, no? I que no solament són xifres i que no solament pensem en recaudar, tot el contrari. Jo recordo algun ple, i això hem de fer memòria, perquè a més a més està a l'hemeroteca, de que molts dels partits han reconegut públicament de que possiblement el tema de l'IBI tenia que haver incrementat des de fa molts anys ja, molts anys, per tots els partits. I han passat tots els partits per aquí, tots i cada un dels partits, i no s'ha fet la feina que es tenia que fer. Perfecte, hi ha un moment que s'ha de fer per les raons que Rubén abans i jo parlàvem, i per una situació econòmica dràstica portada sobretot per les grans macroxifres.
I a més, perdona, Albert, a més de legislatura, vale, en aquesta legislatura no s'ha dut a terme cap gran obra ni cap endeutament de cap tipus, sinó al revés, l'Albert ho sap com a company, el que fem dia a dia és intentar mirar com fer el mateix que abans amb molts menys diners, intentar, és a dir, fer més de gestors que de polítics, que aquells que em coneixeu una mica sabeu que és el que m'agrada a mi, no? A mi m'agrada la gestió molt més que la política, afortunadament, penso, i és intentar, doncs, firmar el mínim factures possibles, intentar buscar empreses que facin el mateix més barat, ser creatiu i portar coses que abans valien diners i ara no haurien de valdre diners, i aquesta és la nostra funció com a regidors de la Milla de Mar, fer de gestors. Per tant, esta legislatura, on ja tots som conscients i el país és conscient de quines són les mancances econòmiques i les afectacions de la crisi, no ens han passat pel forro, perdó-me l'expressió, a la crisi i hem tirat endavant amb endeutaments. No, a més, algun membre de l'oposició seriós, que també els ha dit, no, jo me consta que aquesta legislatura esteu fent un esforç econòmic molt gran i esteu portant els números amb una bona gestió econòmica i s'estan fent això. Això també s'agraeix de quan en quan que es diguin les veritats, no? Perquè és així, perquè jo m'ho sento, perquè jo no estic malgastant els diners de res. Al revés, cada dia estic mirant com fer el mateix a menys diners. Per tant, bueno...
Jo l'únic que demanaria és a l'oposició és que sigui realista i sigui conseqüent. I amb això acabo. No és lícit que mos trenquéssim la camisa, mos esgarréssim la camisa, fent veure a la gent o dient a la gent: jo vaig estar quan se va fer la piscina, jo vaig estar quan se va fer el CAP, jo vaig estar... Senyors, recordem que si vostè va estar quan se van fer les infraestructures, també tenia que haver tingut clar que això tenia un cost de manteniment i un cost de supervivència. A partir d'aquí, en aquell moment estava d'acord, ara no està d'acord, hem de ser una miqueta més seriosos.
Anem avançant en temes. Bueno, de fet, si alguna altra crítica s'ha produït és també per l'estat dels carrers, per la neteja, que si hi ha carrers que estan en molt mal estat, etc. Aquest és un argument que també anem sentint molt en el darrer tram de legislatura, no?
Mira, Rubén ho deia abans, quan tu fas coses bé i a vegades poc encertades o més encertades. Aquí mos vam equivocar, vam fer una reducció perquè el plan Rajoy mos obligava a fer una reestructuració de la part econòmica, vam tindre que reajustar tot el que era el departament d'obres i no vam acabar de veure clar com esta situació mos podia afectar. Sí que és veritat que se tenia que haver invertit més en limpieza. De fet, s'ha fet, però teníem que haver invertit una miqueta més. Això és un dels plans que portem ja dos o tres mesos treballant per a millorar-ho a curt plaç, i no és perquè venen eleccions, sinó perquè és una necessitat, i així ho hem vist. I el que és l'estat dels carrers s'està treballant molt fortament per intentar subsanar-ho a curt plaç. I aquí tinc un regidor d'obres que també t'ho podrà garantir més que jo, no?
No, jo ho ha dit ell perfectament, és això.
Més temes. Si hi ha una novetat de les últimes setmanes és l'inici de les obres del Parc del Bon Repòs, el que ha de ser la targeta de visita a la població, unes obres que s'han de finalitzar abans de que acabi l'any, i per tant aquesta seria una bona notícia, no?
Bé, és un projecte que fa temps que està damunt de la taula. Hi havia una part important d'una subvenció, però mos teníem que ser curosos econòmicament i no pugué començar. Vam demanar, doncs, tots els regidors, no? Tot l'equip de govern vam dir: no començarem les obres fins que tinguéssim clar el el 100% de finançament, és a dir, la part restant que l'Ajuntament ha de portar en aquest projecte, no? Perquè si no, pues, hagués pogut fer d'altres maneres altres anys, no? Se fa ara, m'avanço el que em puguis preguntar, perquè sé que també s'ha comentat, no és electoralisme, sinó és que si no teníem clara l'altra part subvencionada per l'Ajuntament, no podíem començar aquesta obra, no? Hem de ser curosos. Comencem les obres, se fan les obres quan tenim el 100% de finançament. Lo tenim ara, ara comencem.
Sí, perquè se'ls ha acusat això de retardar l'inici de l'obra, tot i tindre els diners, per a tenir-ho abans de les eleccions.
Ho sé, ho he sentit. Bueno, pues, cadascú pot pensar el que vulgui, no? Al final, jo explico per què és perquè és una obra que el 50% de finançament corre a càrrec de l'Ajuntament i l'altre percent corre a càrrec de fons FEDER. Per tant, quan hem tingut clar que l'Ajuntament pot assumir este 50%, és quan ho han fet. Ha sigut ara, ojalà hagués sigut abans, o desgraciadament ajuntaments que, doncs, que tot i tindre la subvenció, perquè em consta que en ajuntaments que tot i tindre el 50% de finançament per una obra, no la comencen perquè no tenen l'altre finançament d'ells. Això està passant avui en dia a molts pobles. I és trist, però és una realitat. Per tant, la comencem ara. Què dir del Parc de Bonrepòs? Pues és un parc, doncs, que evidentment que és la targeta de presentació, ha estat exposició pública. Jo he dit moltes vegades que qualsevol ciutadà que volgués vindre al projecte, alguns han vingut i col·laborar, doncs, estava obert. I esperem, doncs, que quan estigui acabat, quan estigui tot acabat, que sigui una mica diferent que el d'ara, doncs, sigui d'agrada a tothom. Hem deixat una zona al centre, una zona, doncs, amb ciment, diguéssim, una zona que serà polivalent perquè es puguin fer recitals de poesia, concerts, xerrades, festes, que és una part important, crec que necessitàvem, i serà, jo crec que serà bonic una vegada estigui acabat.
Entre aquestes crítiques, i ara ja acabaríem una mica les crítiques de l'oposició, aquí s'ha comentat precisament això, no? De retardar aquests projectes, de no fer res durant tota la legislatura i ara abocar el carro, és a dir, ara començar a fer obres al carrer per traure'n un rèdit electoral i qüestionar-los de que no acabaran complint ni el 10% del que van prometre en campanya electoral, que aquesta era una manera de fer de convergència.
Jo m'agradaria veure tots els programes electorals de fa 4 anys de tots els partits polítics a nivell de pobles, a nivell de comunitats, i inclús te recordo que Rajoy va prometre que no pujaria ni un cèntim els impostos i que no hi haurien retallades, i crec que se n'ha saltat el 100%. Òbviament, quan tu fas un projecte electoral o fas una campanya, preveus a futur el que a tu t'agradaria fer. Recordem que fa 4 anys parlàvem fa un moment de la part de la crisi, ningú veia una crisi tan exagerada. Hi van haver projectes ambiciosos parlats abans i començats a treballar perquè així es poguessin fer. La realitat ha sigut que després hem entrat en una baixada bestial d'ingressos, amb una decadència econòmica a nivell europeu molt alta, i no s'han pogut assumir, pues possiblement, jo no diria el 90% que acaben dient, però una gran part d'aquest projecte. Rubén, al principi, ha deixat molt clar que portàvem uns anys des que hem entrat en una sinergia de treball, de procurar no gastar, no malgastar, sinó al contrari, de gestionar, de fer de gestors. Òbviament era fàcil nosaltres començar a 2 anys vista de les eleccions a intentar complir els objectius, però no hauria sigut lògic. Ni lògic ni coherent amb la situació econòmica que
ni
tenia.
Ni responsable, clar.
Ni responsable, exactament. I s'han avançat temes més prioritaris que creiem com a govern que eren més necessaris que possiblement fer, pues, l'escola d'art, el centre cívic i altres coses que, òbviament, m'ho hauria fet. Per què no? Vull dir, quan tu fiques i ho plasmes allà és perquè et fa il·lusió fer-ho, però la realitat és una altra. Jo sí que m'agradaria ficar damunt de la taula moltes campanyes electorals i valorar realment què s'han fet en elles. I han de ser justos, i han de ser realistes. I la meva pregunta és si ells, amb les seves campanyes, amb els seus programes electorals, amb la situació econòmica, ho haguessin fet el mateix que han fet nosaltres. No ho dubto. Ho haguessin retallat, ho haguessin reajustat, i haguessin vist la coherència abans que el partidisme, que és el que és afiliar a cap un programa electoral.
I que al final, doncs, que al final és com a una empresa, com a qualsevol empresa, no? Una empresa, doncs, té una filosofia de ventes, i depenent de diversos factors del mercat, los readapta, els trau, los ajusta o els canvia, no? Perquè la societat és canviant, la societat és canviant, cada dia no passa el mateix. És evidentment que jo faig un programa avui pensant que faré això, si demà hi ha una llei que prohibix el finançament de no sé què, pues possiblement aquella obra no es farà o possiblement allò no afectarà. I per tant, què hagués passat si haguéssim complit el 90% del nostre programa? Imagina't que haguéssim pogut. Què hagués passat? Pues ara se'ns acusaria de ser uns malgastadors i de ficar l'Ajuntament en una situació molt crítica. Òbviament, el que comentava l'Albert, se va fer un programa molt interessant, un programa amb moltes expectatives, però és que només va ser arribar a l'Ajuntament i aquell mateix any van començar a eliminar subvencions, projectes que tenim tancats, pues les empreses ja no ho tenien tan clar, i la situació com ha canviat en aquests 4 anys? Ha sigut brutal. El país és un país molt diferent del que vam trobar fa 4 anys, però no a l'Ajuntament de la Mella de Mar. És que a vegades parlem de l'Ajuntament de la Mar com si estiguéssim a la Gàlia d'Astèrix i siguéssim diferents. Però a l'Ajuntament de l'Ampolla, a l'Ajuntament de Roquetes, a l'Ajuntament del Perelló, a l'Ajuntament de qualsevol municipi normal, les empreses, com estan les empreses? Quines empreses han pogut créixer aquests 4 anys? Créixer i ampliar els seus negocis, les seves àrees, les seves seccions? Jo crec que és tot el contrari. Un èxit brutal és la que s'ha pogut mantindre, perquè normalment és que el 80% de petites i mitjanes empreses han tancat. Per tant, siguem curosos en el que diem. Si haguéssim fet una cosa o haguéssim fet l'altra, la crítica és la mateixa. Si haguéssim tirat endavant el 90% del nostre programa electoral, ara estaríem en una situació que ens dirien que som uns temerosos i que han ficat en risc la situació econòmica del municipi. Han sigut responsables i han fet de la part del programa electoral el que han pogut, i de lo que han pogut, la part, sobretot, que li hem trobat que sigui més productiva, no? Pues fomentar el tema turístic, la fibra òptica, tirar endavant lo CEM, lo gas. N'han fet de coses, n'han fet. Home, en 10%, evidentment que no. Ells toca dir un 10%, n'han fet moltíssim més. Però, evidentment, hi ha grans obres i grans trets singulars que no els han pogut tirar endavant.
De totes maneres, per acabar aquest tema, Franquín, te vaig a dir una cosa i t'ho dic a nivell personal, però jo crec que tot l'equip de govern estem d'acord, és que sí, la situació econòmica que ens ha portat aquests últims 3-4 anys, ho hauríem tingut que ser, que del programa electoral ho hauríem tingut que fer el 0%, t'ho repeteixo, el 0%, però seguir garantint l'ambulància al poble, l'escola de música, la llar d'infants i tots els serveis que tenim, jo ho firmo ara mateix.
Anem avançant en temes ja més concrets, perquè l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està treballant amb el fet de poder aconseguir aviat la certificació de destinació de turisme esportiu. És a dir, en aquest cas, com està la situació i quins beneficis aporta a la població aquesta certificació?
Bé, de fet, com tu bé has dit, està treballant molt durament des de l'Ajuntament amb el que és el segell de destinació turística. Recordem que això dona a la Generalitat de Catalunya, és molt difícil, i que a les Terres de l'Ebre només ho té avui, a dia d'avui, és en posta. Creiem que abans de final d'any ja tindrem alguna notícia sobre el tema, que crec que serà bona, que crec que tota la gent que involucra i que pot sortir beneficiada no solament és la Cala com sí, que ja és prou important perquè la fica dins un panorama internacional on té venen gent d'un nivell adquisitiu mitjà alt, sinó que este segell comporta pues, beneficis tant per l'hostaleria, allotjaments, activitats nàutiques, comerços. A veure, a fi al cap el que intentes és agafar un actiu que tens al poble, que és la mar, un actiu en una sèrie d'arguments que és la nostra costa, i aportar-la per ajudar una miqueta a dinamitzar el que és la vida del nostre comerç i del nostre poble, no? I sobretot algo molt important és la publicitat. La publicitat a nivell nacional i internacional d'un poble que estem allí, a les Terres de l'Ebre, que som la porta de les Terres de l'Ebre, que al costat tenim un monstre com pot ser Salou i Reus i Cambrils, sobretot Cambrils i Salou, i que nosaltres hem d'intentar, que cada dia ho aconseguim més, és agafar aquella gent que va allí per aportar a la nostra població i que el teixit industrial i comercial del nostre poble d'una manera directa o indirecta se'n sentia beneficiat. És un argument més, és aquelles coses que no estaven al programa electoral, perquè no estaven, com moltes coses més, però hem cregut oportú treballar durament per a poder ajudar una miqueta a la gent de la Cala, que és a fi al cap.
Jo només, perdoneu-me, només crec que és just que pugui dir he treballat una mica per la part d'esports, com podeu comprendre. Donar les gràcies, hi ha molta gent que ha treballat, molts, però vull focalitzar els meus responsables tècnics de dues àrees importants, que és Dami Lleó de Turisme i Marc Vilabrú d'Esports. Gràcies, perquè amb temps rècord s'han ficat a treballar un projecte que considero que és vital, transcendental i molt important per l'esdevenir del municipi. I perdona, Javi Soler, també de Medi Ambient. Són les tres àrees més importants, no, que han treballat en això. Evidentment, altres tècnics, no ara diré tots els noms, però volia focalitzar-ho en aquestes persones, no?
En tot cas, el que sí que es demanarà és una especialització en activitats subaquàtiques i esports nàutics, no?
Sí, una miqueta és el que et deia abans, no? Portar els actius que més gozem. Per a nosaltres és molt, molt fàcil, no? Tenim una costa preciosa, la coneixem des de menuts, hem anat allí, però realment quan profundeixes en aquesta costa, tenim una costa meravellosa que molta gent està fent grans viatges i grans inversions per a poder gaudir d'esta part que no veiem, que està baix del fons i que nosaltres tenim a la nostra població.
Més coses, perquè al llarg d'aquests dies s'està duent a terme tot el que és una feina que s'ha de fer cada any, que és la poda dels arbres, i que aquest any al damunt hem tingut una feina addicional amb la lluita contra aquesta plaga de l'escarabat morrut a les palmeres, no? Però sí, que pel que fa a la poda, a hores d'ara s'està fent.
Sí, estem passant per una mala època, en concret a les Terres de l'Ebre, que ho coneixen una mica més, no? Per totes les espècies invasores, no? D'altres països. Espècies que altres països no provoquen cap tipus de problema o problemes mínims perquè estan integrats dins la seva fauna i flora, però que trets d'esta fauna o flora i portats a altres països com són la nostra, doncs portem problemes greus. No cal dir casos recents com l'escarabat poma, no? Que està portant...
El caragol poma,
que està portant greus problemes als productors d'arròs del Delta. I bueno, pues, al nostre municipi pues, només tenim esta plaga, però és una plaga que no és de la cala, vull dir, és general, però ha entrat el que és l'escarabat morrut roig, que li diríem, no? Que és un escarabat que s'introduix dins a l'escorça de l'arbre i la va, bueno, va menjant, va fent els seus anidaments i va podrint i va matant a poc a poc el que és la palmera, val? Per tant, han fet dues coses importants, que és una, podar i fer el tractament preventiu a 150-160 palmeres dels tres tipus de palmera que tenim al nostre municipi, val? Això ja s'ha començat, està molt avançat, en breu acabarà, diríem. I l'altra part, que és doncs, comunicar, i aprofito també la benentesa de poder fer-ho aquí, comunicar a tots els propietaris privats, qualsevol que tingui un jardí, en rústica, en organitzacions, o inclús al cas Corbà, que hi ha algun exemple, doncs que col·laborin, que tinguin a bé de poder tractar els seus arbres per impedir que els hi passi. Primera, perquè se'ls hi pot morir la palmera, ho han de sapigueu, ens de conscients, i segona, perquè també palament pot contaminar qualsevol altre de l'Ajuntament o d'altres veïns, vale? Que ho sàpiguen i que es fiquen en mans de qualsevol dels professionals locals, jardiners locals, i que els hi puguin fer el tractament de la palmera, simplement això.
Més coses. Ja s'ha anunciat per a la per al pròxim inici, molt aviat, de les obres del que ha de ser tota la millora de tots els serveis, però bàsicament del que és els pluvials, del que en coneixem com el carrer de l'Àngel, les escaletes de l'Àngel i la part final del carrer Sant Joan, que és el que conduïs aquests pluvials fins a la plaça del Cano, no?
Mira, abans d'entrar en aquest tema, com a anècdota, dir-te que estàvem parlant fa una estona de que estem començant les obres amb clau electoralista, no? Pues mira, este tema, justament este carrer, es va negociar amb el comerç, amb tot el que era el teixit comerç de la zona, i abans de l'estiu teníem la capacitat de fer-ho. El que passa que no podíem garantir de que podíem acabar res més començar l'estiu. I es va acordar amb tot el comerç de que això començaria a finals d'any per a intentar no perjudicar els moments de màxima afluència de turistes i el comerç dins el poble.
Bé, afegir doncs que és una obra que incidirà des de la cantonada dels quatre cantons, al carrer Sant Joan, fins al final de les escales de l'Àngel fins a la plaça del Canó, val? Se reemplaçarà el ferm, és a dir, es farà un tractament del ferm i de dels adoquins i de tot això, i també es canviarà s'ha millorat tots els serveis soterrats, aigua, llum i xarxes diverses, val? Sobretot el tema dels pluvials, que porta un problema greu allí, doncs se millorarà perquè totes les escales i tota aquella zona, quan plou, pues no sigui un desgavell, no? Era una obra que compta amb un pressupost d'uns 154.000 euros, dels quals 121.000 són a càrrec de la Diputació, finançats per la Diputació, i una petita part que utilitzem d'un POIS de la Generalitat, que són la resta, els 25.000 euros. Per tant, aquesta obra està finançada en la seva totalitat. Val? Començarà, com ha dit l'Albert, ara al novembre, i començarà perquè així s'ha consensuat amb el comerç local i té una durada aproximada de tres mesos. Demano disculpes a tots els que es puguin sentir afectats per aquestes obres, perquè comportaran algun problema, evidentment. Qualsevol obra, doncs, és difícil de fer-la al 100% sense molestar la gent, i qualsevol veí que vulgui veure, doncs, els detalls concrets d'esta obra, doncs, tenim el projecte executiu aquí a l'Ajuntament i només cal que vingui i li ensenyarem de bon grat.
Més coses, perquè també s'està duent a terme la millora de diversos camins de la xarxa municipal que quedaven encara afectats o tocats pels aiguats del 2010, no?
Sí. En total s'han arreglat uns 17 camins. Està en esta última fase, doncs, una dotzena, concretament. Hi ha una subvenció, també. Doncs, recordeu que el 2010, quan va haver aquells aiguats importants, van demanar una subvenció al Departament de Governació de la Generalitat. Bueno, no teníem resposta i al final, doncs, fruit de les pressions, fruit d'estar damunt dels temes, al final hem aconseguit que sí, que se mos concedeixi aquella subvenció que se mos va, entre cometes, prometre, no? Per tant, una subvenció d'uns 400.000 euros, dels quals el 50% se financien en fons propis municipals. Segurament ha anat donant voltes per camins estrossos i veieu, doncs petites, més o menys petites o grans actuacions de diferents índoles, no? Hi ha puestos que ha sigut parxejat, hi ha algun pont per baix del pont que el que s'ha fet és nou ferm de ciment, altres ha sigut aglomerat, altres ha sigut compactació de terra amb totú, bueno, diferents actuacions depenent d'on estava el camí. En general són petits trams de molts llocs, val? Hem intentat actuar al màxim possible dels camins i hem actuat als camins on se van fer mal els aiguats. Ho dic perquè algun veí pot dir, home, el meu camí no s'ha fet res. La subvenció estava determinada en quins llocs havíem d'actuar i hem actuat en llocs on vam enviar l'informe el 2010 amb danys als camins per aiguats. Val?
Més coses, perquè també s'està duent a terme una millora en tots els serveis de l'enllumenat públic. S'estan canviant, pues, una bona part de les lluminàries, aplicant sistemes d'estalvi energètic, de consum, etcètera, no?
Sí, com sabeu, fa uns mesos, concretament abans de l'estiu, se va adjudicar a l'empresa Fomento, és la que va guanyar un concurs de l'externalització i gestió de l'enllumenat públic, no? Què pretenia aquell concurs? Quina era la finalitat? Molt senzilla. Doncs que una empresa amb capacitat d'inversió pogués fer-se càrrec, un, del manteniment del 100% de l'enllumenat públic, i dos, pogués invertir diners en la millora d'aquest enllumenat, cosa que a l'Ajuntament li és difícil, pogués invertir uns diners, concretament sobre els 600.000 euros, canviant lluminàries per poder reduir la factura d'electricitat. Amb l'home entès, doncs, que l'Ajuntament aniria a, entre cometes, gastar el mateix, però evidentment amb més qualitat, amb complint normativa llumínica i amb una reducció dels quilowatts hora any que produeix aquest enllumenat. Han passat concretament, si voleu dades, passarem concretament quan estigui tot això implantat, que hauria de ser màxim per Candelera, de 547.000 quilowatts any a 286.000. Per tant, com podeu veure, hi ha un estalvi energètic i econòmic del 48% quasi, substancial. Com ho farem? Ja heu vist que a diferents llocs ja ho hem anat fent. Doncs ara falten grans llocs com Trescales, una mica el casc urbà, falten llocs, però s'acaba d'implementar d'aquí menys Trescales, que costarà una miqueta més, jo preveig que acabarà a finals de gener, abans de Nadal s'haurà acabat quasi tot menys Trescales, puguem dir. Trescales és una mica específic perquè el que ficarem són LEDs, llum LED, ja veureu que és un canvi radical i substancial. I la resta de municipi i d'urbanitzacions també s'han fet canvis en les lluminàries, no? No cal dir que també s'han implementat sistemes de telemesura de comptadors, telegestió, bueno, tot va en la filosofia de l'estalvi energètic i de facturació per la llum. Jo crec que era important. Teníem un tipus de llum que a part de que gastàvem molta llum perquè en sistemes més antics la llum era groga i feia un poble, per què no dir-ho, feo, no? Perquè aquesta llum groga pot semblar Londres dels anys 50, no? Molt fea. I ara veureu que a mesura que es van implementant, que l'AFAD, per exemple, ja està al 100% implementat, és una llum, la zona que va al CEM, per exemple, podeu anar a veure-ho també, una llum blanca, blanca i viva, molt més, fa molt més, il·lumina molt més, és a dir, la gent veurà que el poble està molt més il·luminat i a més és un color molt més agradable. Val? En definitiva és això.
Líders en reciclatge a l'any 2013. És un tema que ja l'any passat vam, és a dir, que es repeteix, que ja l'any passat va donar molt bons resultats i que aquest any se torna a incidir amb xifres importants de reciclatge al capdavant dels municipis més grans de 2.000 habitants a les Terres de l'Ebre, per tant podem dir que és una bona notícia, no?
És una excel·lent notícia. Que tinguéssim un percentatge de recollida selectiva del quasi 68%, pues molt per sobre de la mitjana catalana, que es situa en el 31%, és molt interessant. No? Això què vol dir? Pues que la ciutadania de l'Ametlla de Mar pues, està complint amb els seus deures, que és pues, ser respectuós amb el medi ambient i entendre doncs, que hem de complir les normes que van en la línia d'afavorir el medi ambient i també els costos del que pagarem a les brosses en tots, perquè si tothom fem les coses mal fetes arribarà algun dia un governant que haurà de pujar els costos perquè perquè no fem les coses ben fetes. Per tant, és interessant. Jo agrair públicament a tots i cadascun dels ciutadans de l'Ametlla de Mar la seva participació en pro del medi ambient i de la gestió dels residus i bueno, encoratjar que això pugui anar in crescendo, pujant cada any i que bueno, sempre és bo ser líder en alguna cosa, no? I que siguéssim líders en això també, pues, un fet important, un tret diferencial del nostre municipi. I que a més, allà on vas mos ho agraeixen, eh? Estem en consideració en aquest tema.
Precisament estem veient ara algunes aplicacions noves en el tema del reciclatge, de les escombreries i tal, pel fet de que bueno, fins i tot han advertit amb sancions per a aquella gent que no compleixi amb les normes de... A veure, cíviques, no? I de convivència, no?
Home, òbviament, pues, a vegades doncs, tot i que estiguéssim...
Més que res, perquè també molta gent se queixa de les aulors dels contenidors i tal, no?
Clar, a vegades se queixen de les aulors, a vegades hem d'entendre que les empreses de gestió de residus fan les seves fenyes, però evidentment si hi ha un contenidor de cartró i tirem menjar, és obvi doncs, perquè el cartó no es ve a buscar fins que està ple, perquè tampoc no fa olor, però si algú tira alguna que no toca allí i fa olor, doncs això va en detriment de la convivència de tothom. Per tant, hem de respectar les normes. Les normes estan per aplicar-les i estan perquè algú ha estudiat que aquestes normes afavoreixen la convivència. Per tant, si algú se les salta, no hi ha cap altra manera per a fer-les complir que aplicant infraccions. Jo espero que no s'hagi d'aplicar cap, perquè tothom féssim la nostra feina, però doncs, si algú deixa la bossa fora i venen les rates i està tot escampat, l'altre tira menjar obert sense la bossa de basura, això és una altra cosa, no? S'ha de ficar dins una bossa tancada, no oberta, i si la gent fa pues, coses que no té que fer, pues, com en tota la vida haurà de prendre sanció.
De totes maneres, pensa que la part de reciclatge té una part molt important, que és el civisme de la gent. Entre l'incivisme de la gent té un cost superior. Quan més selectiu serem, menys serà el cost del reciclatge, menys serà el cost de les escombraries i més podrem reajustar amb els preus finals que està pagant el ciutadà, no? Aquella gent que li dona igual, que, bueno, pues que més que la comida Rubén, naps amb cols i ho acaba tirant al contenedor que no és, l'únic que està fent a part de ser cívic és que això ens comporta un cost més elevat a l'hora del triatge. El sistema ICI, que és de recollida selectiva i més ràpida, s'ha fet i es portarà a càrrec sempre i quan la gent siguéssim capaços de, al mínim, aquestes premisses les portéssim a terme.
Anem a parlar també del SEM, de la piscina, pel fet de que ara fa poc vau explicar de que per primera vegada s'havia superat la xifra de 1.000 abonats.
Sí, és una gran notícia. Per primera vegada passem a més creix la xifra dels 1.000 abonats. Sempre dic el mateix, soc molt pesat, em perdonareu, però aquelles persones que no han anat mai, aneu i mireu. Perquè la gent s'enganxa a l'esport, s'enganxa a la bon rotllo que hi ha allà dalt, a la professionalitat dels treballadors, dels monitors que allí estan fent les activitats, de les grans instal·lacions que tenim allà dalt, i això enganxa a fer esport, enganxa a poder passar una tarda allí i no estar en altres llocs que potser no són tan saludables i van tan bé, no? Llavors, no parem de fer campanyes, no parem de fer màrquetings, no parem de reduir la despesa en el màxim de possible, i per tant no parem de que allò sigui cada vegada un ens que estigui més ben gestionat, no? Perquè quan més ben gestionat estarà, més bon preus podrem oferir, més gent vindrà. És un peix que es mossega la cua. Si em permets també, aprofitant esta pregunta que m'has fet del CEM, doncs avançar, doncs, que també hem obert dos noves línies, que una és dos noves tarifes, una és per a les persones discapacitades, val? Qualsevol persona discapacitada, si l'acompanya un adult, un responsable, un familiar, tindrà accés gratuït a les instal·lacions, que és el mínim que podem fer per a aquest tipus de persones. Teniu en compte que són persones, doncs, que els hi va molt bé l'esport, sobretot esports d'aigua, on no hi ha desgast físic, i per tant, doncs, totes aquelles persones que vagin a les escoles, que puguin certificar que van a una escola d'ocupació, a un taller d'ocupació, a una escola de discapacitats d'educació especial, diguéssim, tenen accés gratuït, i l'acompanyant, perquè desgraciadament moltes vegades necessiten 100% responsabilitat d'un acompanyant, doncs també l'acompanyant i el discapacitat tindran accés gratuït. I també un altre que engeguem, els aturats jubilats majors de 60, i majors de 65 anys també, serà, els hi portarem a casa, els hi farem arribar un vale d'un dia gratuït perquè puguin anar i provar-ho. Qualsevol activitat, anar de la piscina o fer qualsevol classe dirigida, i si aquell mateix dia o el demà màxim s'apunten, doncs no tindran la matrícula gratuïda. Per tant, volem que la gent gran també sigui partícip. N'hi venen molts, però creiem que en podem vindre més, i és una de les dues campanyes que hem engegat.
Mira, de fet, aprofito ja que estem aquí, perquè justament és una de les cartes que hem compartit l'amic Rubén i jo al començament i ara al tram final. Quan parlàvem al principi de no sol invertir sinó gestionar, este és un dels exemples clars de gestió. Quan vam entrar en aquesta legislatura i vam agafar esta cartera, el primer que volíem fer, i tenia molt clar, que era la pla de viabilitat a curt i llarg termini de lo que és la piscina i el complex turístic. Més de 1.000 abonats era una de les xifres objectius, i sobretot el més important era la viabilitat del projecte a llarg plaç, que és el que estem acabant de cobrir ara amb aquestes últimes accions.
Pues bueno, hem arribat al punt final del nostre programa. Regidors Rubén Lallana, Albert Medrano, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.